El director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals de Catalunya, l'Ismael Peña López. Senyor Peña López, molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, acabem d'escoltar Dani Pretolambra, catedràtic de farmacopi i d'homiologia d'Oxford, al voltant de la situació que estem vivint amb la variant britànica, i la que la situació és certament preocupant al Regne Unit. Vostè creu que les eleccions del 14 de febrer, si és que aquesta és la data en què treballen, seran legítimes?
Uau. Jo crec que estem posant molts números perquè les perdin, la legitimitat. El fet, per exemple, de en lloc d'ajornar-les al 30, que era el que es demanava, o fins i tot fixar-les definitivament pel 14, aquesta mena d'interinitat de decisió que ens situa el dia 8, no ajuda gens. Llavors, a la por que pogués tenir la gent ja el dia 14 a anar a votar, que ara s'hi afegeixi el dubte de si ens hem d'il·lusionar o no amb les eleccions, perquè el dia 8 potser es cancel·len o no, això realment ho tensiona moltíssim, per no parlar de l'entorn que tindrem totalment advers i que és el que ara, el que ens toca organitzar les eleccions, hem de combatre, i és que la gent en un forat de tranquil·litat mental que tingui entre UCIs, malalts, morts i altres desgràcies com a ERTEs i així, convèncer-los de que val la pena votar. És un repte.
Bé, és, sí, però vostè mateix m'està generant posant en dubte aquesta legitimitat d'unes eleccions que, evidentment, vull dir, són el principal argument d'un sistema democràtic. El que en sortir d'aquí pot ser molt greu.
Doncs el repte que tinc jo és que això és revertir-ho. I així, jo no puc mentir. Jo he signat un document de 40 pàgines dient que no s'havien de fer ara perquè ens generaven dubtes democràtics. Si la justícia ens obliga a fer el 14, el que jo haig de fer en responsabilitat és agafar aquell document, veure quins eren els motius que ens preocupaven més i a veure si en aquests 23-22 dies que ens queden podem revertir-ho i com a mínim contradir-nos a nosaltres mateixos. I, per tant, jo que no puc dir ara és no, jo fa 10 dies deia que hi havia perill de legitimitat, però ara ja està tot arreglat perquè els jutges li han posat no. El perill de legitimitat hi és i és molt gros. I a més, insisteixo, crec que el tribunal ho ha empitjorat molt. Dit això, que la meva responsabilitat en el lloc que jo ocupo és fer tot el possible per remuntar i que la gent cregui que val la pena anar a votar i que el resultat serà legítim.
Mm-hmm. Vostè parla d'aquell document de dubtes democràtics. Són més democràtics que sanitaris? És a dir, precisament el que preocupava més és la legitimitat d'unes eleccions en què hi havia aquest component i que podia generar por als ciutadans a anar a votar o que podia impedir que determinats ciutadans anessin a votar o que podia generar problemes amb les meses electorals que no pas els contagis que es podrien derivar d'aquestes eleccions?
Així és. En els 10 mesos més o menys que portem preparant les eleccions amb Covid, perquè ens han començat a posar les piles això a la primavera, veient el cas basc i el cas gallec, el que hem fet ha estat analitzar el que ha passat a 150, 200 eleccions que hi ha hagut a tot el món. No les hem vist totes, però en general totes són molt semblants. I com que totes són molt semblants, al final el que estem fent és aplicar uns protocols que minimitzen moltíssim el risc tant d'anar a votar com de la gent que estava admesa. I això, i el que diria ara semblar contradictori, i espero tenir una mica de temps per aclarir-ho, però això es pot fer en qualsevol circumstància. És a dir, el dispositiu que tenim avui es podia fer servir al juliol o es podia fer segurament fer servir al març de l'any passat. És a dir, el que passa dintre del local electoral està, no diré blindat, però realment està molt, 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 molt treballat a base de l'experiència de molts països i el que passa dintre del local electoral és molt segur. Evidentment, el risc zero no existeix mai, no existeix enlloc, però és molt segur. Què canvia de fer-ho en la punta de la pandèmia a fer-ho el juliol? Canvia com tensionem el sistema, que és aquí on de vegades també diem... tensionem el sistema en dos sentits. Un, en aquesta legitimitat, que és que és igual que jo digui que el local electoral és segur. La gent s'ho ha de creure. Si la gent no s'ho creu, i per això estem tenint aquestes converses, perquè si no, no les tindríem, si la gent no s'ho creu és un fracàs. Però també és veritat que muntar unes eleccions és muntar una organització que ja intervenen centenars de milers de persones, a més dels 5 milions i mig de votants, que és muntar una mena de país per un cap de setmana, i això tensiona moltes altres coses. Necessitem sanitaris, necessitem policies, guàrdia urbana, Mossos, necessitem dels ajuntaments mateixos, doncs, només per vigilar els dispositius 3.000 persones, a més els responsables. Per tant, demanarem als ajuntaments que posin a la nostra disposició unes 10.000 persones. Mobilitzar tot això en un moment on, diguem, està entrant a les vacances, perquè és el juliol, doncs és relativament fàcil. Encara que hi hagi virus amb una baixa prevalència, la gent entén que pots fer aquest esforç. Clar, quan tu vas a vicepresidència i, a més, a demanar molts diners que li dius al vicepresident i digues a salut, i digues a interior, i digues a protecció civil, i digues a cultura, i digues a justícia, que nosaltres passem per davant de tot el que ells estan fent, la vicepresidenta et diu, home, no tio, que està tot molt tensionat, que Salut ens diu que anem cap a una tercera onada i que serà el pic. Llavors, el problema de Salut no és dintre dels locals electorals, no està al costat de la urna, està en tot l'aparell, que és gegantí, que hi ha al voltant. I és en aquest sentit que diem, en el resum, les urnes són segures, patim per la legitimitat, però el sistema també es posa en risc. I això tot és compatible, i intentar que tot això encaixi, doncs ens està costant.
Ara anirem en els detalls de per què és tan segur, des del seu punt de vista, amb tot el que han treballat aquestes eleccions, des del punt de vista, diguem-ne, del col·legi, de les meses, etc. Però m'interessa aquest punt que deia, perquè no sé si el que tem, senyor Peñalópez, és que ens trobem en una abstenció rècord. És a dir, portem unes quantes eleccions que Catalunya ha fet, crec que les últimes eleccions va ser un 70 i molt per cent de participació. Gairebé un 80. El 2015 van ser un 70 i molts. El 2012 estàvem parlant molt més baix, però s'acostava al 70%. Què passa si, per exemple, ens trobem en unes eleccions per sota del 50%?
Formalment no passa res. Es podrien constituir un 10%, però jo vull fer la no esquivo la pregunta, però la canvio una miqueta. Qui vingui després, a la 13a legislatura, haurà d'afrontar el final de la Covid. No és el final, de fet és el gran desplegament de vacunació, de tot el que vingui després, etc. Haurà de veure com els ERTEs s'acaben i afronta, doncs, una crisi laboral important. Haurà de veure com els autònoms també hauran acabat de tenir els pocs ajuts que haguessin pogut tenir i tindran una crisi. Haurà vist com recupera un teixit econòmic que en molts casos haurà hagut de tancar. Tindrem tensionat el sistema sanitari i molt cansats que volem fer vacances que no han fet en un any i mig, etc. Per tant, haurà de prendre decisions duríssimes. Això hauria d'estar en els programes electorals dels partits, que, a més de moltes alegries, hi haurà moltes penes. Fer aquestes mesures duríssimes, amb unes eleccions que surten amb un 80%, el que vol dir que un partit gros que hagi pogut sortir doncs té el recolzament directe doncs un 20, un 25% del cens, i a més uns socis que més o menys li aporten uns 50, 55, 60%, ostres, tu et veus capaç de dir, mireu, ara hem de fer una cosa que no us agradarà, però confieu perquè vau confiar a les urnes. Però si arribes al 40% i d'aquest 40% tu tens un 25 o un 20, vol dir que tens un recolzament d'un 10%. S'ha de ser molt valent per comprometre's a aixecar un país en recessió amb un 10%. Per això és important la legitimitat, perquè aquest govern que surti, que haurà de fer coses molt, molt dures, que haurà de patir molt, almenys que tothom es cregui que és l'escollit, que val la pena apostar per aquest partit o aquests partits. I és aquí on patim, però no per les eleccions en si, sinó perquè tot el que ve ara, que serà molt dur, necessitem que hi hagi un recolzament, com a mínim que ens ho creiem, que aquella persona potser no és la nostra que ens agradava, però que és el que majoritàriament hem escollit. És aquí on, ara això ja és molt personal, però jo és aquí on pateixo. Hem d'aconseguir que els que vinguin després tinguin un recolzament, perquè hauran de fer coses dures.
Sobre aquest aspecte, i acabo només amb aquesta qüestió i després parlem de les mesures, però algú li pot dir els dubtes sobre la legitimitat, ja sabien que potser hi serien quan van convocar les eleccions el 21 de desembre, perquè només venia per davant el Nadal una evidentíssima pujada de casos i una situació complexa des d'un punt de vista epidemiològic el 14 de febrer. Segur, ho sabien el dia 21 de desembre.
D'acord, però permeti'm que li faci notar que no vam convocar les eleccions, sinó que ens van ser convocades per imperatiu legal. Això és una qüestió que no és gens menor. Sí,
però llavors jo li respondré que podrien haver convocat abans, també.
Vale, i això doncs jo estaria d'acord. Mm-hmm. El que és cert és que quan un mira el que han fet a tots els països, tenim més o menys, això crec que ho he repetit algun altre lloc, uns 150 processos electorals que s'han celebrat i uns 90 processos electorals que s'han ajornat. Això durant 2020, durant l'any 2020. I la coincidència és total. Els que s'han ajornat, la majoria, estaven en el pic de la pandèmia i els que s'han celebrat estaven a les valls de la pandèmia, especialment entre la primera onada i la segona, és a dir, perquè la gent se situï, entre juny, maig, juny, fins a setembre, octubre, alguns ja repuntant cap al novembre. I és totalment cert, el millor moment de celebrar les eleccions segurament era amb els bascos i els gallecs, o potser una mica abans, com inicialment, per exemple, algunes travesses havien dit, no?, que hi hauria un gran moment entre la diada i l'1 d'octubre, eren moments ideals, això sí que quan vostè.
Pregunta, si el... Ara sembla que no, però ho debatrem també ara a la tertúlia, però què passa si el tribunal el dia 8 de febrer diu que les eleccions passen, es poden ajornar, és a dir, es poden suspendre. A nivell econòmic, quin cost té això?
Hem calculat uns 25 milions d'euros. És a dir, tenim com tres grans trams de despesa. Tenim uns 5 milions que és arrencar. Faig números molt rodons i els conceptes són també molt rodons, eh? Tenim uns 10 milions d'euros que seria on estem ara, que és tot de trameses, notificacions, impressió i distribució de papereria, etc. I després els 20 milions d'euros finals, a més són 35, que són recta final, sobretot de la jornada electoral. El que passa és que no te'ls gastes el mateix diumenge, te'ls gastes una miqueta abans. Mm-hmm. El problema és que el dia 8 ja entra en aquest miqueta abans. Per tant, d'aquests 20 últims, doncs probablement hauríem compromès uns 15 i llavors ens salvem uns altres 5 de coses que podíem reaprofitar, com per exemple aplicacions informàtiques, muntatges de dispositius que potser... El dispositiu de Fira Barcelona, per exemple, val una fortuna. Si ens deixen tenir-lo allà fins al 30 de maig, doncs podem reaprofitar alguns diners, no? Però a cap mas perdríem 25 milions de 35, deixant de banda la confiança de la gent i el cansament dels equips, clar.
Mm-hmm. Molt bé, anem a les mesures. Quin càlcul teniu, creieu, que pot haver-hi de persones que estiguin infectades o confinades pel 14 de febrer i que, per tant, siguin les susceptibles de ser les més delicades, per entendre'ns?
Jo diria que els últims números, perquè això ho porten les companyes de salut, però sí. Més o menys per els càlculs que un fa normalment és quanta gent s'està infectant diàriament i multiplicar per 10, uh-huh. que és més o menys el que dura la malaltia en fase contagiosa després. Doncs a alguna gent se li allarga molt més, evidentment. El pitjor escenari, si no recordo malament, eren 5.000 persones de contagi diari, per tant estaríem parlant d'unes 50.000 persones.
Uh-huh. Infectades, però clar, confinades, exacte. Més confinades, que són els contactes, ens en podríem anar a...
Aquí hi havia una ràtio que establia el síndic de greuges i que em semblava molt raonable la manera com l'havia calculat, que calculava més o menys una mitjana de 4 persones, 3-4 persones afegides en aquest. Per tant, hauríem de multiplicar això o per 4 o per 5. Per tant, ens aniríem entre 200-250.000 persones confinades.
200-250.000 persones que estan o infectades o són contacte de contagi, que són a casa seva confinades i que podrien sortir per anar a votar en una franja, no és que es permetés, perquè poden anar a votar quan vulguin, però que aquestes persones haurien, aquesta és la recomanació del govern, de votar de 7 a 8 del vespre.
Exacte.
Un quart de milió de persones. Però clar, ells poden votar quan vulguin.
Els demanarem que no ho facin, perquè el que els direm és que si ho fan a un altre moment i per aquelles coses hi hagués un contagi, el que estaran fent serà contagiar, per exemple, la gent gran de la primera franja. Hi ha molta gent que pregunta això, eh? Bueno, i si s'ho salten? I a mi m'agrada pensar al revés, quin motiu tenen per saltar-s'ho? Quin motiu té
que no els assenyalin?
Ostres, jo entenc que això si fos una malaltia molt estigmatitzant, i no en diré cap per no estigmatitzar ningú, però hi ha malalties que sabem que són molt estigmatitzants perquè tenen conseqüències després de la teva vida laboral, per exemple. Però la Covid no és d'aquestes. La Covid, al final, no és una cosa que després perdis la feina o que perdis amistats o fins i tot que perdis capacitats després de ser empleable o de tenir amics, diguem-ho així, no? Mm. Llavors, sí, cert, diran que això, diran que estic contagiat. Bueno, i què? Sí que insisteixo, hi ha altres malalties que hi ha un rebuig social molt gran, però la Covid no té aquest rebuig social gran. Fa por mentre estàs contagiant, i potser no et dirà a veure els teus cosins 15 dies després de saber que vas anar a votar l'última franja. Però després d'aquests 15 dies et trucaran i et diran: com estàs? Potser em trobo bé, doncs ara venim. És diferent, insisteixo, hi ha d'altres malalties que a més me n'estaré molt de dir-ne cap, però que tots tenim al cap de que realment et poden canviar la vida si la gent sap que tens aquella malaltia. La Covid no és una d'aquestes. No, no, jo entenc que no hi ha cap motiu per sentir-se estigmatitzat.
Membres de les meses i personal que hi haurà a l'interior dels col·legis electorals. De quanta gent estem parlant?
Doncs, també, per fer números rodons, tenim més o menys 3.000 locals electorals on hi ha 10.000 meses. És una mica menys, són, crec que són 2.900 i no, 1.100. És igual, 3.000 i 10.000. A cada mesa tenim 3 persones més, 6 suplents. Però diguem que són 3 per 10.000, tenim 30.000 persones només en meses.
Però els suplents s'hauran de presentar a les 8 del matí, igualment. Vull dir que estem parlant d'un moviment...
Sí, de 100.000 persones.
Per de 100.000 persones, d'acord.
Comptant el representant de l'administració i el responsable de seguretat, que seran els ultramínims, estem parlant que a les 8 del matí aquell diumenge hi haurà 100, 120, 150.000 persones mobilitzades per constituir les meses.
Hi ha marge perquè que aquestes 100, 120.000 persones rebin una vacuna abans del dia 14?
Ho estem treballant. Ho sabrem avui és dissabte. Demà passat tenim una reunió amb Salut per acabar de fer alguns detalls.
Sí.
I estem mirant si es podria ser. No ens ho descartaven, tampoc ens ho garantien. S'està mirant.
La seva posició és que sí?
Que es podrà, no ho sé.
No, que li agradaria que fos així.
Home, sí, clar. Jo crec que seria una qüestió que donaria molta confiança. Ho veig complicat pels terminis, perquè hem de veure que aquesta gent són els definitius. És a dir, ara hi ha hagut gent que ha rebut cartes i alguns d'aquests enviaran cartes dient que no volen anar-hi o que no poden anar-hi, i després haurem de tornar a fer una altra tramesa de cartes per substituir aquests que han quedat exclosos. Llavors, els terminis són realment curts, però si es pogués fer, seria fantàstic, perquè tot el que dèiem ara, de la confiança, etc., la veritat és que dona molta més confiança a una vacuna posada que un director general dient que la gent confiï. Per tant, tot el que sigui vacuna, millor.
Hi hagi vacuna o no, hi ha test d'antígens per tothom?
Això també és el que hem de parlar el dilluns. És a dir, el dilluns tenim 4 o 5 coses que hem anat treballant aquests mesos i que ara doncs és el moment de decidir. Un és el tema de la vacuna, l'altre és el test d'antígens o PCR, perquè també, el que dèiem abans de tensionar el sistema, ja depèn de quin test és, s'ha d'administrar o s'ha de vetllar a un professional o una persona que en sàpiga. Hem de veure si tenim aquests professionals o si podem desvestir un CAP per vestir un local electoral. Ens passa mateix amb les EPIs. Les EPIs, tot i que podem fer un manual d'instruccions, etc., hem de veure si és fàcil depurar-se-la un mateix o caldrà una assistència, o aquella mateixa persona pot formar-se la setmana abans en el CAP i acabar ensenyant. Aquests detalls de logístics és el que hem d'acabar d'enllestir aquest dilluns amb Salut i veure com ho muntem.
Clar, el nivell de contagis que estem actualment, això, aquestes 3, 4, 5.000 persones al dia, el que podria passar... I ara ja no entro en la gent que no vulgui anar-hi, que ara li preguntaré, però... què passa amb la gent que s'infecta uns dies abans, o el dia abans, o té contacte amb un positiu? Què fem? Que són membres de la mesa o suplents?
Això anava a preguntar. Doncs aquesta persona tindrà una baixa mèdica i l'haurà d'enviar a la Junta Electoral de Zona i dirà: nois, ho sento molt, jo em moria de ganes de venir, però m'han donat la baixa. Us heu de buscar algú altre. Si hi ha temps, el que es fa és sortejar una altra persona. Si no hi ha temps perquè és el mateix dia o és just la nit abans, corre el torn cap al suplent.
Però com ho ha de comunicar aquesta persona? És a dir, ha de trucar perquè, clar...
Sí, hi ha un protocol. Ell té un manual. Totes aquestes persones que han estat escollides tenen un manual i allà tenen uns contactes, i en cada cas que han de fer i hauran de trucar i han d'escriure quina documentació han de presentar perquè se'ls accepti i no se'ls multi, etc.
La por al contagi, que és una de les qüestions que segur que hi ha molta gent que ens està escoltant i que li ha tocat, que diu: és que jo no vull anar-hi. És a dir, des d'un punt de vista raonable, això es pot entendre perfectament. Una persona que no hagi quedat amb ningú els últims mesos, que per Nadal no es va trobar amb la seva família, que ha ajornat totes les qüestions des d'un punt de vista emotiu, emocional que tingui, que li diguin: vostè ha de passar 12 hores en un col·legi electoral amb possibles infectats venint a votar, digui: escolti'm, no he fet tot aquest esforç per arribar a aquest punt. Pot passar que hi hagi una allau de persones dient: no hi vull anar-hi, i quina conseqüència jurídica té?
Anem primer per les causes i després per les conseqüències. Sobre les causes, no tornaré a repetir, que és segur que això crec que ja ho he dit molts cops. Però el que sí que vull dir és que ai, m'han fet renunciar a fer una cervesa. Ja, bueno, pues que això és votar. A votar en esta societat que nos hemos dado entre todos és el més important després de la salut. En una democràcia no hi ha res més important, més enllà, insisteixo, de la salut personal, que votar, perquè tot s'aguanta en el vot i en les institucions. Per tant, no comparem anar a comprar un paquet d'arròs o anar a comprar
cerveses o paquets d'arròs. Estic dient gent que ha renunciat a tota la seva vida, diguem-ne, emocional, familiar, durant un any. No és anar a comprar un paquet d'arròs.
Sí, sí. És això. O sigui, la democràcia, diguem, diré que està per sobre de la vida quotidiana. El que s'hi diuen és molt gros, Soc molt conscient que el que s'hi diuen és molt gros. Però això, insisteixo, hi ha muntanyes i cabassos. Ara diré de teòrics del dret i algú farà ja-ja als acadèmics. Però és així. Quan parlem de democràcia, de teoria de la democràcia, d'estat de dret, això passa per davant de tot. I per un altre exemple, és a dir, quan algú li diem has delinquit, també li estem traient moltes qüestions perquè ha vulnerat un dret d'alguns altres. No? En aquest cas, no podem vulnerar el dret aquest de la democràcia i ho sento, això passa per sobre de que jo tampoc veig els meus pares. És que també a vegades pensem que els turistes són uns psicòpates. Jo tampoc veig els meus pares i si els meus pares els toquen a més els diré que hi han d'anar. Per tant, sé que és molt dur el que estic dient i que és molt fort i que molt probablement la meitat de l'audiència ara mateix li estan fotent el que estic dient. Però és així. És un bé fonamental en una democràcia el fet d'anar a votar i passa per de sobre de pràcticament tot. Fet aquesta consideració, que ara entraríem en un altre debat que no acabaríem mai, però podríem parlar de la Comissió de la Comissió de Venècia, podríem parlar de molts diguem, col·leg, compendis de drets i de dret, i tot arribaríem allà mateix. Per molt greu que ens sàpiga, i a mi em passa, no veure els meus pares, que abans els veia cada setmana tres cops, i ara fa mesos que no els veig, perquè a més no vaig a casa ni a dormir a casa. Dit això, què pot passar? Per tant, la primera és, anem a suposar que al final la gent doncs, decideix que li és igual el que explica l'Ismael a la ràdio i insubmissió. Doncs haurem de veure fins on arriba això. Què diu la llei? Que si tu no hi vas, bueno, primer et perseguirà la llei penalment, amb multes de econòmiques i de presó, però el problema, diguem, aquest serà individual. El problema col·lectiu és que no tindrem una mesa. Tirarem de substituts. Si els substituts també han fet aquesta insubmissió, tothom que estigui en el local electoral pot ser convocat a assumir aquestes responsabilitats de president o de vocal. Sigui algú que està a la cua, sigui algú que és un apoderat, sigui algú que passava per allà, perquè és l'Uxier, perquè és un amic de l'Uxier...
Doncs deixi'm apuntar una cosa sobre això, perquè crec que les franges que van determinar vostès apunten que la primera hora del matí està reservada per les persones que tenen més risc. Per tant, el que m'està dient vostè, disculpi, si ho entenc bé, és que si algú decideix no anar a la mesa electoral, el suplent no va a la mesa electoral, la llei el que diu és que el primer votant que arriba el posen a la mesa electoral. El més probable és que el primer votant, si fa cas a les seves recomanacions, sigui una persona vulnerable i major, és a dir, un avi, probablement.
Això ho evitarem. Ho evitarem perquè el que diu és el primer que està per allà, que està en el local electoral. I tenim un temps, no és només si a les 9 en punt no es pot constituir la mesa, de fet és abans, si no es pot constituir la mesa fins a les 9, és el primer. Hi ha un marge per esperar que pugui arribar algú o trucar a algú, a trucar a un veí, a trucar a una amistat, i això és el que promourem. Ara faria explicació de per què vam fer aquestes franges i teníem molt riscos si ho fèiem al revés, llavors teníem els contagiats tot el dia allà dintre. I moure els vulnerables a prop, els contagiats eren encara pitjor. Per tant, sóc molt conscient de que hi havia aquest risc, però les alternatives eren molt pitjors. Dit això, si no es constitueix la mesa, ens anem a dimarts. És a dir, aquella mesa vota dimarts. I llavors aquelles persones s'ajorna 48 hores la votació. Amb això hauríem d'aconseguir que les poques meses que poguessin quedar sense constituir, i em sembla que l'últim any n'hi va haver una, doncs que pogués votar tothom.
Si no es poden constituir les meses, les eleccions s'ajornen 48 hores?
Només aquella mesa.
Ah, només aquella mesa, concretament.
Només aquella mesa. És a dir, tota la resta del procediment segueix funcionant normal, però si aquella mesa per A o per B, A o per B vol dir que potser hi ha hagut un incendi en el local electoral. De vegades no cal anar molt lluny amb les causes. Hi ha hagut un incendi en aquell edifici i com que aquell local electoral estava aprovat per l'Oficina del Cens, tu no pots canviar-lo per la cara. Llavors pot ser que toqui passar-lo. Llavors què fas? El que fas és ajornar la jornada electoral només per aquella mesa, per tant, més o menys, per entre 500 i 1.000 votants, aproximadament, i la passes a 48 hores després, en aquest cas el dimarts.
Tornant al tema de les mesures, i vaig acabant, perquè evidentment avui té una pila de feina, em deia, podríem plantejar si hi ha personal sanitari o no hi ha sanitari per al tema dels EPIs, per aquesta darrera franja, que diuen que és la més complicada. N'hi haurà? No n'hi haurà? Hi haurà persones que indicaran com es posa un EPI? Perquè, clar, no hem nascut tots ensenyats, diguem-ne.
Dependrà. Això és el que deia abans, que és les qüestions de detall logístiques que hem d'acabar de tancar demà passat amb Salut. Com es fan els testos, quins tipus d'EPIs, perquè també hi ha molts tipus, com s'han de fer, si amb un manual n'hi ha prou, si amb una formació els dies previs hi ha prou, llavors aquests membres meses els hi demanarem, doncs mira, dissabte al matí, a costa del cap 10 minuts que t'ensenyaran a fer-ho, o no. Uh-huh. O hem de posar personal sanitari per fer-ho, encara no ho sabem. Em consta que els ajuntaments estan preocupats per aquesta qüestió, perquè han de saber si han de comprar aquest material o no, i han de saber si han de posar més personal o no, però la veritat és que la situació no ens dona per més, i fins aquest dilluns no hem pogut tancar, no la reunió, sinó totes les reflexions que hi ha al voltant de la reunió, i per poder decidir amb criteri què és el que havíem de fer. Encara que sembli que no, 20 dies, que són molts dies, i confiem que arribem a temps de sobres per resoldre aquesta qüestió.
Acabo. M'ha parlat d'una multa i d'una persecució penal, i fins i tot de multes de sancions de presó, diguem-ne. Quina és la multa per no anar a la mesa?
Sincerament no me'n recordo, però crec que pot rondar els 300 o 500 euros, perquè això... Crec que pot arribar fins a 1.800 euros, si no recordo malament, 1.800, perquè ho compten per dies, i la presó em sembla que pot arribar fins a 5 o 6 mesos de presó, que evidentment aquí depèn de si algun té antecedents o dels motius pels quals hagi succeït aquesta qüestió, doncs el jutge pot decidir, doncs, que un no ingressi a presó. Però és una qüestió seriosa. Per això deia abans que el tema de les eleccions no és aquell anuig que aquests maleïts polítics ens fan fer un cop cada 4 anys, aquesta cosa que no molesta tant, sinó que, almenys de la teoria, i alguns ens la creiem molt, és un fet molt important, molt transcendental. Mm-hmm. I per això hi ha aquestes multes de presó per, diguem, directe o indirectament, posar inseguretat en el procés electoral, com és saltar-se l'obligació d'estar en una mesa. Mm-hmm. Sé que sona molt dur, però és que realment la importància de les eleccions és molta.
Ismael Peña López és director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals. Li agraeixo moltíssim, senyor Peña López.
Moltes gràcies a vosaltres.